Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Plaça Mercè genera divisió d'opinions entre els comerciants de la zona. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Mentre que els responsables d'alguns establiments temen que el canvi de nom porti a la confusió i a la pèrdua de clients, altres defensen que les dones del tèxtil suposa una nova imatge positiva per la plaça. D'aquesta manera s'han posicionat després que l'Ajuntament anunciés ahir que el canvi del nomenclàtor es farà efectiu el mes que ve.
Un dels agressors de la violació múltiple de Sabadell ha ingressat a presó.
L'Audiència de Barcelona assenyala que no té proves que ell participés activament a l'agressió, però sí de la seva presència al lloc dels fets, de manera que hauria intimidat la víctima impedint-li fugir. Amb aquests ja són dos els suposats violadors que es troben empresonats.
En esports, el nou entrenador del Centre d'Esports Sabadell serà l'exarlequinat Antonio Hidalgo.
Hidalgo serà presentat oficialment demà a la tarda, fins ara entrenador de l'AEC Larnaca xipriota, després de la destitució d'ahir de Quico Rodríguez.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores encara continuaran marcades per fluixar i xàfecs, si bé a partir del vespre tendiran a minvar. Especialment s'esperen a punts del Pirineu, Prepirineu i també de més aïllats cap al prelitoral, acompanyats de tempesta i localment, a més de calamarsa. De conjunt seran d'intensitat entre feble i moderada. Com comentem, durant la matinada tendiran a minvar fins a desaparèixer, però alhora arribarà de nou un sistema frontal que deixarà precipitació, especialment cap al nord i meitat est del territori, on s'espera el gruix de la precipitació, especialment durant la jornada de demà dimecres. Al llarg del dia, a més, aquests ruixats i precipitacions podran venir acompanyats localment de tempesta. La temperatura en conjunt avui ha pujat una mica respecte a ahir en alguns indrets de Catalunya, o ha quedat molt semblant, però de cara a demà la temperatura màxima de la jornada serà clarament més baixa. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem circulació intensa a la C-59 a Palau-Solità i Plegamans en sentit Caldes de Montbui. També hi ha retencions a la C-58 a Terrassa, 2 quilòmetres per anar cap a Manresa, 2 quilòmetres a Sant Quirze, 1 a Badia i 3 a Montcada per anar cap a Barcelona. A la C-16 també hi ha problemes a Sant Cugat, 2 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona, i a la B-30 hi ha 1 quilòmetre a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud i 4 quilòmetres a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. Si mirem a la P-7, Barberà, trobem 3 quilòmetres de retencions en sentit sud. I ja a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Diagonal i Nou Barris, també en els dos sentits. Passen 3 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Diversitat d'opinions entre els comerciants de la plaça Alcalde Mercè sobre el canvi de nom de la zona, que a partir del mes de maig es podria començar a dir Dones del Tèxtil. Des de la botiga de productes de perruqueria Jolvins, la Maria Àngels Moya, empleada d'aquest establiment, explica a aquesta emissora que pateix per si amb aquest canvi de nom els clients es poden arribar a desorientar i no saber ben bé en quina zona es troba la botiga.
La direcció és plaça Mercè. On has d'anar? La plaça Mercè. Ara li diuen, has d'anar a la plaça no sé què. No saben quina plaça és. No, perquè això ho fem tots. Sí, l'antiga plaça... Això és que ho fa tothom, això de canviar el nom i canviar... Clar, si canviar el nom, la gent normalment diu l'antiga perquè la gent sàpiga on és.
Altres comerciants de la zona, però, han expressat opinions ben diferents.
Exacte, des de la botiga de menjar saludable Veritas celebren que finalment es faci un reconeixement a les dones treballadores del tèxtil de la ciutat i, contràriament a Moya, no pateixen per la pèrdua de clients. Noelia Marquines, ajudant de secció de la botiga.
Bueno, tot el que sigui a favor de... En aquest sentit, de les dones, tot el que van treballar i treballem avui dia, és a favor de, bueno, a favor de qualsevol cosa, sí que em sembla bé i no crec que faci cap mal a la botiga ni a res, ni res.
Des de la floristeria Caral, en Jordi Caral, el propietari de la botiga, explica que tot i que el canvi de nom no els afecti de manera directa, es mostra favorable a aquesta substitució del nomenclàtor.
En relació a la botiga, a mi no m'afecta en res, perquè precisament jo tinc la botiga a la plaça Mercè, però està al carrer, carrer Vilarrúbies, per la qual a mi no m'afecta en res. Vull dir, el que canvien el nom perquè els ideals aquests, pues, em sembla perfecte.
A la mateixa línia s'expressa una treballadora del banc Renta 4 Banco, veïns també de la plaça Alcalde Mercet.
A mi no m'importa que canvi de nom de plaça d'Alcalde Mercet a Dones del Tèxtil. I per part dels clients suposo que tampoc. A veure, no els he preguntat, però no crec que hi hagi cap problema.
Aquest, però, no serà l'únic canvi en la nomenclatura sabadellenca. La Junta de Govern local ha aprovat 5 nous canvis en els noms de les vies i places de la ciutat. Es tracten, en primer lloc, de les Dones del Tèxtil, com us explicàvem, però també s'inclou el nom de Clara Campoamor, que substituirà la plaça Antoni Llong. El tercer nom nou és el de la plaça del Pipí, que és el nom que es troba actualment, de forma no oficial, a la plaça situada al carrer Les Valls i al carrer Gràcia. I, finalment, dos nous noms que encara no tenen emplaçament, que seran Patricio Peñalbé i Cipriano Martos. Si la ciutadania no presenta al·legacions, aquests canvis en les nomenclatures es podrien aplicar el dia 7 de maig. En cas contrari, en cas que sí, que es presentin al·legacions, la Junta de Govern haurà d'acceptar o desestimar-les a la sessió del 13 o el 20 de maig.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
La campanya per presentar la declaració de la renda del 2018 s'obre avui amb moltes novetats. Les més destacades són les deduccions de l'IRPF per maternitat i de les llars d'infants per mares treballadores, així com les deduccions per famílies nombroses. Una altra de les novetats és que a partir d'aquest any ja no es podrà entregar la declaració en paper, un canvi que afecta més de 400.000 persones al conjunt de l'Estat. Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda. Hisenda preveu que en aquesta campanya es presentin 20 milions de declaracions, 3,5 de les quals seran de Catalunya. Això suposa que només la meitat de la població té prou ingressos com per fer-la. En aquest sentit, Josep Maria Navarro, de la gestoria GEMSA, assenyala una altra xifra. Són declaracions al programa Al Matí.
La renda mitjana de l'any passat, o sigui, si dividim el total de declaracions presentades en la renda per el total de declaracions, era de 22.256 euros. Això significa que aproximadament la renda mitjana que es declara en aquest país és de 1.500 euros per persona a mes, brut, no net. És a dir, el salari brut, podríem dir, és d'aproximadament 1.500 euros per persona i més. Això significa que, diguem-ne, que la majoria dels ciutadans d'aquest país són quasi milauristes.
Per fer la declaració de la renda, Hisenda compta amb les dades fiscals de les empreses per a les quals treballen els contribuents, així com dels bancs on tenen els diners. No obstant això, Navarro lamenta que hi ha moltes dades que Hisenda no té, amb els efectes que això suposa per a les arques públiques.
Aproximadament el 25% de l'economia d'aquest país, el producte interior brut d'aquest país, s'escapa al control d'Hisenda, allò que en diem economia submergida. Això representa aproximadament uns 20.000 milions d'euros que Hisenda deixa d'ingressar a l'any en concepte d'impostos. Si això es pogués treballar, si Hisenda tingués la informació o l'anés a buscar, tot això suposaria que tindríem una millor sanitat, tindríem una millor educació, etc etc. I, per tant, aquí hi ha un buit important, que és tot allò que Hisenda no rep.
La declaració de la renda es pot fer a partir d'avui i fins l'1 de juliol, tot i que les persones que desitgin fer-la de forma presencial hauran d'esperar fins al 9 de maig per demanar cita prèvia.
No deixem l'economia perquè l'atur puja a Sabadell en 69 persones durant el mes de març. Ara a la ciutat hi ha 12.616 persones que busquen feina, un fet que continua la tendència del mes de febrer quan l'atur no es va reduir, sinó que el nombre d'aturats va pujar i col·loca el març com el mes amb l'atur més elevat en el que portem d'any. La taxa es manté al 12,25% de la població activa. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Malgrat la pujada dels dos últims mesos, Sabadell encadenava 3 mesos de davallades. I si mirem les xifres d'ara fa un any, l'atur s'ha reduït gairebé en 800 persones i s'ha situat durant 10 mesos al voltant de les 12.500. Cal remuntar-se al període d'abans de la crisi econòmica de 2008 per trobar una xifra d'aturats a més baixa. Al Vallès Occidental les xifres segueixen estables des de gener, amb petites variacions i un atur pròxim a les 50.000 persones. Només per sota el gener en plena campanya de Nadal. Aquest mes de març la comarca ha tancat amb 275 aturats més a les llistes. I pel que fa a Catalunya, l'atur registrat va baixar en 902 persones aquest mes i ha tancat en xifres de 395.000 persones desocupades, xifra que representa un descens respecte al mes de febrer del 0,23%, segons ha informat el Ministeri de Treball i Seguretat Social. Josep Ginesta, secretari general de Treball, creu que aquesta situació és per causa del calendari.
Que és un alentiment i que vol dir que ens situem amb taxes més de mitjanes europees, i que l'atribuïm, insisteixo, al fet de que Setmana Santa no estigui tan a prop del mes de març, o no hagi caigut en el mes de març, en l'àmbit d'hostaleria, però també de que l'economia catalana no és aliena a les tendències que hi ha a la Unió Europea i en els mercats globals, que impacten, òbviament, en els sectors més industrials i impacten, òbviament, en indústria manufacturera i que, per tant, això també té un impacte real sobre l'economia catalana.
L'atur, però, té rostre de dona. Entre els aturats catalans hi ha 224.000 dones i 170.000 homes. A més, 31.000 persones són menors de 25 anys. A l'Estat, gairebé són 34.000 les persones que han trobat feina i la taxa de desocupats se situa en 3.225.000, una xifra que suposa un descens de l'1% respecte al mes de febrer.
4 minuts per un quart de 8, ja són 2 els implicats per la violació múltiple de Sabadell que es troben a la presó. Els altres 7, del total de 9 detinguts, es mantenen en llibertat amb mesures cautelars. L'Audiència de Barcelona ha enviat a la presó un segon home després d'acceptar un recurs d'apel·lació per part de la Fiscalia i la defensa de la víctima, una sabadellenca de 18 anys. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. En la seva interlocutòria, l'Audiència argumenta que, tot i que no s'ha pogut provar que l'arrestat participés directament a l'agressió, sí que estava present a la sala on haurien tingut lloc els fets i això va intimidar la víctima fins al punt que no es va plantejar fugir. Tanmateix, el tribunal afirma que hi ha un altíssim risc de fuga, ja que l'home no té domicili conegut ni arrelament i, a més, té en vigor una ordre d'expulsió. El sospitós és un dels 6 detinguts que inicialment van quedar en llibertat amb mesures cautelars com, per exemple, l'obligació de presentar-se periòdicament als jutjats, la retirada del passaport o la prohibició de sortir d'Espanya. Amb l'ingrés a presó d'aquest home, n'hi haurà un total de 2 entre reixes pels fets que s'investiguen. Un altre que també estava intern va ser posat en llibertat perquè no hi havia prou proves contra ell per mantenir-lo entre reixes.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Viatjar de franc als autobusos urbans quan s'hi acompanya una persona amb discapacitat que ho necessita serà possible a Sabadell a partir del mes que ve. De fet, alguns d'aquests acompanyants, una 50ena, ja viatjaven de franc amb la TUS des del 2017, però només en el cas que tinguessin rendes familiars molt baixes. Ara, al maig, això canvia i la gratuïtat s'estén a tothom, amb independència del seu nivell de renda. Va aprovar-ho l'últim ple municipal.
A banda de l'empadronament, l'únic requisit que els acompanyants de discapacitats han de complir és demostrar que el suport que els donen és necessari amb el carnet o el certificat oficial. El govern local, que compleix així un compromís del mandat, calcula que s'acolliran a la mesura unes 1.500 persones de les 3.200 que a Sabadell necessiten el suport d'algú per viatjar en transport públic. La mesura suposa, doncs, la creació d'un nou dret universal. Gabriel Fernández és el regidor d'Acció Social de l'Ajuntament de Sabadell.
Aquestes persones amb discapacitat o dependència que poden certificar, que tenen un certificat oficial que necessita acompanyament pels seus desplaçaments, tenen aquest dret, per la qual a partir d'ara, un dret nou que reconeixem a la ciutat. I el més important és un dret que, no, que és universal perquè no està vinculat, com la targeta actual, al nivell de renda.
Un dret nou, doncs, que cap altre municipi del Vallès Occidental té per ara reconegut. Gabriel Fernández.
Som l'única ciutat de la comarca que fa això, i això no es fa certament capital en tema de drets socials, i creiem que és una mesura justa i equitativa amb un problema que tenen les persones amb discapacitat, en moltes ocasions oblidat, que és el tema del sobrecost per poder fer vida normal.
El procediment per obtenir el nou carnet de transport urbà gratuït per acompanyants de persones amb discapacitat és senzill, però caldrà fer-lo de manera presencial. A partir del maig, la persona amb discapacitat s'haurà de desplaçar a les oficines d'atenció ciutadana, al SAC, amb la documentació necessària. La mesura del govern local no és encara, però, definitiva, sinó una solució temporal fins que entri en vigor el nou reglament de tarificació social del transport públic de Sabadell. Això no serà possible fins d'aquí un any i permetrà també implementar una aplicació que gestioni les bonificacions de manera intel·ligent. L'impacte de les bonificacions en les finances municipals serà d'uns 2 milions d'euros, un euro per viatge.
Martí Sanàbria és el nou cap del Parc de Bombers de Sabadell en substitució de Joaquim Moya. El nou responsable del servei a la ciutat, nomenat avui oficialment, té 55 anys i n'acumula 27 com a bomber i 10 més com a agent forestal. De fet, va entrar al cos oficialment l'any 92, però des de 10 anys abans ja feia d'agent forestal en les campanyes de prevenció d'incendis als estius.
Sanàbria arriba a Sabadell provinent del Parc de Bombers de Martorell, malgrat que ja havia treballat a la ciutat amb anterioritat i també ha passat pels parcs de Rubí, Sant Cugat i Vilafranca del Penedès. El seu nomenament com a cap del servei sabadellenc arriba pràcticament dos mesos després del comiat del seu predecessor, que va deixar el càrrec el 12 de febrer passat. Joaquim Moya era cap del Parc dels Bombers de Sabadell des del febrer del 2015 per substituir Vicenç Devesa, que va ser nomenat cap del Parc de Granollers.
Notícies vespre.
Empreses químiques i farmacèutiques, alimentàries i del sector de l'automoció són les principals sabadellenques que tenen negocis al Regne Unit. Amb el probable Brexit dur que es preveu pel 12 d'abril, la Cambra de Comerç està començant a assessorar les empreses amb interessos a l'illa britànica. Entre aquestes, que revisin les condicions contractuals amb els seus clients i proveïdors per tal de mitigar les possibles tràmits duaners del futur.
I és que el principal problema de les empreses de Sabadell és que el Regne Unit no és que el Regne Unit deixi de formar part de la Unió Europea, ja que tenen experiència en el comerç internacional, sinó que encara no se sap l'estatut que tindrà aquest país. N'ha parlat Laura Rodríguez, cap d'assessoria en comerç internacional de la Cambra, al programa Al Matí.
El problema real és que no sabrem quin tractament tindrà el Regne Unit a partir de la data. I aquí és on hi ha aquesta incertesa que tu comentes, de dir, doncs, realment quina documentació jo hauré de preparar quan enviï aquesta mercaderia. Ho hauré de tractar com un tercer estat normal, o bé hauré de preparar altres documentacions especials, com quan enviem doncs, a la mercaderia a Suïssa, que fem un document acreditatiu doncs, de l'origen de les mercaderies.
És per aquest motiu que costa preparar-se pel que vindrà i des de l'ENS Cameral recomanen preparar-se pel pitjor. Per exemple, que augmentaran els costos extraordinaris dels aranzels i els terminis per entregar les mercaderies. També hi pot haver problemes amb els orígens dels productes si aquests fan servir molta matèria primera del Regne Unit, ja que perdrien el certificat europeu.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Obrim pàgina cultural quan passen dos minuts d'un quart de vuit. L'artista sabadellenc Francesc Bordes exposa les seves obres a l'Ella amb la mostra Lluminiscències. En aquesta exposició s'hi poden veure fins a 8 pintures, escultures i també fotografies de l'artista. La mostra, que està instal·lada a l'Ella, com dèiem, està previst que realitzi una gira per diferents poblacions de Catalunya.
Francesc Bordes neix a Sabadell l'any 1957 i descobreix la seva vessant més artística cursant Belles Arts a la universitat. A partir d'aquí, Bordes ha construït la seva carrera exposant a diferents ciutats d'Europa com Múnic o París. Aquest mes de març, el sabadellenc ha inaugurat la mostra Lluminescències a l'Ella, on s'hi poden veure 8 pintures, però també hi ha fotografies i escultures, tot amb la intenció de crear una experiència sensorial. Per a Bordes, les seves obres no han de tenir un significat concret, sinó que la intenció és fomentar l'esperit de contemplació del visitant.
Doncs visualment una energia continguda a fi de que les obres puguin existir per elles mateixes. O sigui, no és una obra que t'expliqui una història. És una obra que per ella existeix i llavors si tu entres en el joc contemplatiu de tot el que representa la contemplació, vull dir, no es tracta d'apreciar que t'agradi un tub o que t'agradi una línia. Si no entres en aquest joc, doncs llavors l'obra pot també enviar alguna cosa de part seva, no?
L'exposició es pot veure fins al dia 15 d'abril a l'Espai d'Art i Creació Can Manyer de l'Ella.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Me llamo Encarna Cortés, soy gitana, vivo en Sabadell y actualmente estoy trabajando. ¿Sabías que Charles Chaplin, Elvis Presley, Tom Jones eran de origen gitano? It's not unusual to be loved by anyone. También lo era Carmen Amaya, una bailadora catalana universal, y Lita Cabellut, una pintora famosa. En Sabadell celebra con nosotros el Día Internacional del Pueblo Gitano.
Aquest divendres a partir de les 11 del matí i des de la plaça 1 de maig de Can Puiggener, no et perdis el programa especial del matí de Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs ràpid a l'actualitat més general i comencem parlant de la querella que ha estat admesa a tràmit per part de la Fiscalia contra el president Quim Torra per desobediència a la Junta Electoral Central.
La Fiscalia Superior acusa Torra de presumpta desobediència a les resolucions de la Junta Electoral Central que l'obligaven a retirar els llaços grocs i les pancartes a favor dels polítics independentistes presos dels edificis de la Generalitat.
I un altre tribunal, el Constitucional, determina que el ple del 6 i 7 de desembre del 2017 va vulnerar drets dels diputats.
Així dona la raó a Ciutadans, que hi va denunciar diversos acords de la Mesa i de la Junta de Portaveus de la Cambra Catalana. Aquests acords van facilitar la tramitació de les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica. El tribunal determina que es van vulnerar els drets dels parlamentaris a exercir les funcions representatives.
Al judici del procés, un comissari de la Policia Nacional Espanyola ha acusat els Mossos de publicitar les pautes d'actuació perquè els votants les poguessin eludir.
El cap de la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona creu que això va permetre als organitzadors del referèndum saber quin comportament tindria la policia catalana i així poder-ne esquivar l'actuació. El comissari també ha assegurat amb rotunditat que els Mossos van fer seguiments a policies espanyols.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Precisament demà a la tarda, Antonio Hidalgo serà presentat com a nou entrenador del Sabadell. L'exjugador Lequinat ha estat l'escollit per substituir Quico Ramírez a la banqueta després de la seva destitució i al migdia.
Hidalgo dirigirà la seva primera sessió d'entrenament demà mateix per preparar l'important partit del Centre d'Esports aquest diumenge a Badalona. El de Canovelles és un vell conegut del club, ja que hi va jugar fa uns anys i va arribar a ser el capità quan el Sabadell era a segona divisió. La directiva aposta per ell per afrontar els últims 7 partits de la temporada i intentar treure l'equip del descens que actualment ocupa. Hidalgo era fins ara el segon entrenador de l'AEK Larnaca Xipriota. L'encarregat tant de portar-lo cap a Xipre com de fitxar-lo en el seu moment pel Sabadell quan era jugador va ser Xavi Roca, exjugador i exdirector esportiu Arlequinat. Roca ha passat aquest migdia per l'Hotel Suís.
I com a futbolista del seu rendiment, el seu dia creia que ens podia ajudar, com així al final va passar, i el tema d'entrenador, doncs igual, no? Teníem una comunió amb com veure el futbol també, i a part, doncs, sobretot aquesta implicació, aquesta feina diària, aquest viure el futbol, aquest coneixement de tot, i això és el que em va una mica empènyer, doncs, a prendre la decisió d'intentar dur-me'l i finalment aconseguir-ho cap a Xipre.
L'experiència d'Hidalgo a les banquetes és escassa. Quan es va retirar com a jugador al Cornellà, va passar a ser el segon entrenador del juvenil. Poc després tindria la seva primera experiència com a primer entrenador al Granollers, però hi estaria pocs mesos. Després faria el salt a Xipre. Roca té clar que el nou entrenador serà capaç de tirar endavant l'equip.
El que tinc clar és que la implicació, aquestes ganes, aquesta motivació i aquesta manera d'empènyer des de la banqueta, d'alguna manera, i donar solucions als jugadors, hi serà, no? Per tant, hem d'estar convençuts tots plegats que és la solució, i ara el que necessitem és estar a prop de tothom, de l'equip, de l'Antonio, del cos tècnic, i empènyer tots plegats per sortir d'aquesta complicada situació.
Hidalgo signa pel que resta de temporada amb opció a un altre any en cas de salvar l'equip.
I pel que fa a la fitxa lliure que té el Sabadell, encara no hi ha novetats a l'espera del que dictamini la federació.
Recordem que el club té en ment fitxar un jugador per afrontar el que queda de Lliga. Totes les mirades estan posades a Ontinyent, on l'equip es va retirar fa pocs dies de la competició per problemes financers, i diversos conjunts tenen pensat pescar-hi algun jugador. Un d'ells és el Sabadell, però el club Arlequinat està a l'espera del vistiplau federatiu que ho permeti.
Òscar Salguero s'ha assegurat la presència al Mundial Paralímpic a la prova dels 100 braça. Ho ha fet gràcies a la marca obtinguda a la piscina Mundial 86 de Madrid del Campionat d'Espanya per Autonomies.
Salguero va aconseguir l'or al 100 braça, però no va ser el seu únic èxit. També va guanyar el 50 braça, va ser segon al 100 esquena i tercer als 200 estils. A més, en equips també va obtenir l'or als 4% estils i la plata al 4% lliures. En total, 6 podis i unes molt bones sensacions de cara a les proves internacionals que venen.
Las otras pruebas que he nadado, como el 100 metros espalda y el 200 metros estilos, pese a no prepararlas al 100%, han salido muy bien, las valoro muy positivamente y he conseguido la medalla de plata y de bronce respectivamente. En general valoro como el campeonato como un muy buen campeonato y espero seguir trabajando para poder mejorar estas marcas a final de año.
A finals de mes, Salguero té previst nedar a Escòcia a les World Series de Glasgow. A l'agenda també té apuntat Itàlia i Berlín com a destins futurs. Tot plegat en la preparació del nedador sabadellenc per al Mundial Paralímpic.
La ratxa de tres triomfs consecutius del bàsquet Pia es va frenar en sec després de la derrota dels Escolapis a la pista del segon classificat de la Copa Catalunya, el Badalonès. Els de Jaume Prat van tenir opcions a la victòria, però van acabar caient per 71-64.
Un marc final de segon quart va condemnar els de Jaume Prat, just en el moment que la Pia agafava el màxim avantatge en el marcador, els badalonins van anotar un parcial de 18-1. Els escolapis van apropar-se de nou, però com admet el base Jordi Gorina, el fet de no estar amb la màxima concentració durant els 40 minuts de joc va ser determinant perquè la Pia no pogués sortir amb un triomf.
Fins ara la bona dinàmica s'explicava perquè estàvem mantenint un bon nivell durant tot el partit contra dos equips i, per tant, estàvem lluitant a tu 40 minuts contra un equip que estava a la part alta de la classificació i en aquest partit en concret vam tenir els apagons, diguéssim, que vam arrossegàvem a la primera volta i que ens donaven aquells resultats dolents i ara van tornar a aparèixer i clar, contra un Badalonès amb un equip de la qualitat que té, estàs 5 minuts sense estar al 100% i et foten aquest parcial i llavors costa molt tornar-t'hi a posar el marcador per lluitar contra el partit.
Malgrat la derrota, el bàsquet Pia va ser capaç de competir a la pista del segon classificat i per això Gorina també treu conclusions positives.
Aquesta derrota ve perquè no vam estar sabent, no vam saber donar el 100% en els 40 minuts i vam tenir un petit perdó en el tercer, segon, tercer quart que ens va penalitzar molt, però a la vegada em dones compte que inclús tenint aquest perdó i fent el sobreesforç per tornar-te a posar en el partit estàs competint al camp del segon classificat de la categoria.
La Pia continua fora de la zona de promoció de permanència, però ara no té cap marge de victòria respecte als jocs perillosos. Les últimes quatre jornades de temporada seran contra conjunts que també estan implicats en les posicions calentes. El primer d'aquests conjunts serà el Sitges el diumenge.
El Global Bàsquet, ja amb la permanència a la primera divisió en bàsquet en cadira de rodes assegurada, va caure derrotat a la pista del segon, el Servigés Burgos, per 67-58, però va optar a la victòria fins al darrer tram del partit.
L'equip d'Òscar Trigo va certificar la salvació de forma matemàtica la setmana passada contra el Vistazul. Per això, els sabadellencs van poder afrontar el duel contra el Burgos sense pressió. Trigo, el tècnic de l'equip, així ho pensa.
Vam parlar a vestidor, no tenir pressió. El fet de no tenir pressió, és una, cada partit que ens ve davant, per davant és un premi a la feina que hem fet durant tota la temporada. Ha sigut una temporada dura per als jugadors, sobretot perquè en els desplaçaments hem sigut pocs jugadors i hem hagut de doblar la intensitat i doblar l'esforç, i això ha fet que l'equip cada vegada que surt fora això gaudeixi de tot el que s'ha fet i de competir en si, no?
I això va fer que el Global tingués opcions a la victòria fins al final. Trigo valora molt positivament la millora dels seus jugadors i que demostrin que poden competir amb qualsevol.
Veient aquestes últimes setmanes que l'equip ha augmentat el seu nivell competitiu, portem sobretot dos mesos competint molt bé i es va veure aquest cap de setmana, no? Competint contra el segon classificat, Burgos, un equip que té una rotació de jugadors importants, té 10 jugadors que són importants a l'equip i bé, vam estar en el partit fins al minut i mig final en el que vam entrar empatats i que per dos errors sobretot pels nervis de voler rematar la feina, se'ns va anar al partit.
El Global rebrà aquest dissabte a l'UCAM Múrcia el dissabte a 6:45.
Mig minut per 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 2 d'abril. Recordeu que tornem amb més informació demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb l'Espia de Mahler i a les 9 amb el Xuclat Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.